A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 559. La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres més independentistes de la mesa per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional. I tot per permetre dos debats, que són el de l'autodeterminació i el de la monarquia. Una monarquia fantasma, aquella sobre la que no es pot parlar, debatre, cantar, rapejar, escriure o criticar. Una monarquia parlamentària en decadència per la seva falera absolutista d'un regnat que ni l'entén ni té ganes de tapar les seves desvergonyes. Un poder que podent no dir, no diguem-ho, no va defensar els seus ciutadans el 2017, ni està ni se l'espera la seva exemplaritat. Una monarquia a la que li han hagut de pagar 4 milions d'euros per poder tornar de manera intermitent, igual com els darrers 300 anys amb les intermitents dictadures que han manat amb el seu beneplàcit. Una monarquia que va estar d'acord en bombardejar Barcelona. Ha tingut desenes de mans, ha patit corrupció, ha caçat en plena crisi, ha apartat a familiars, però tot això no ho diré per no ofendre, que si ofens, la judicatura s'emprenya més, com a presumpta santa inquisició que contempla la bonomia de la gent. I em diran, sí, esclar, però a Europa hi ha més monarquies i no els hi faltarà raó, com l'anglesa, una de les més fiscalitzades, la que va decidir quedar-se a Londres enmig d'un bombardeig nazi, o la danesa, que va decidir dur una estrella groga al pit en suport dels jueus. A un monarca que se li presumeix honorabilitat i exemplificació. A un monarca, com a mínim, se li exigeix ser al costat dels seus súbdits d'on li surt el sou. I sense tot plegat, queda en res. En res i en menys. I es va desfent tant com qui necessita republicans. Tant com qui es pregunta per què vull ser republicà amb una corona espanyola.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel. Ja ho sabeu que podeu trucar al 93-409-2770. I el control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Estem de dimarts, pendents del Barça-Gate.
Vaya dia el day.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Què passarà a Can Barça? Esperem a diumenge el nou president.
Esperarem a diumenge nou president. De moment, avui, que en parlarem en aquest programa, Mercè Raga, codirectora d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Ens comencem a fer preguntes com avui. Abans deixa'm-ho preguntar-t'ho, perquè he sortit a fora tot just abans d'iniciar aquest programa i he pensat, trobo falta el sol. Fa
sí,
dies que
dit.
Fa núvol, eh?
És així un clima londinenc, no? I ens posem amb la seva pell, Déu-n'hi-do, eh?
Fa dia de The Crown.
Fa dia de... Esperava que ho diguessis.
Veus?
Tot molt monàrquic.
Tot molt monàrquic. En fi, va, ens comencem a fer preguntes com, per exemple, qui és el clar protagonista d'un dia com avui?
Doncs Josep Maria Bartomeu, que ha dormit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts de Barcelona, després de ser detingut ahir amb tres membres més de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona pel cas Barça-Gate.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Ja ho bé, ho deies. Mira, a Barcelona tenim 12 graus, a Lleida 7 graus, Girona 9 graus, Tarragona 12 graus i Andorra 3 graus. A tot això se li suma aquest ambient de calima, no?, que està fent. Saps aquesta pols que diuen que arriba? No sé si és de l'Àfrica. Tu no l'has notat?
No, però si arriba pols, escolta, m'escombrarem.
Ben fet, clar que sí.
Sí, eh?
Sí.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs mira, tot just ho explicàvem fa uns segons. Parlarem de la nova campanya Jo tampoc estic bé, de l'Associació Catalana Obertament, i que doncs, vol posar sobre la taula els trastorns de salut mental que han afectat a causa de la Covid i que sovint s'amaguen doncs, per vergonya, Joan. En parlarem de doblegat amb Miquel Juncosa, ell és director d'Obertament, i també Maria Antònia Vidal. Parlarem avui també, com no podia ser d'una altra manera, del cas Barça-Gate. Ho farem amb un dels 8 socis que conformen la plataforma Dignitat Blaugrana i que van decidir demandar la Junta per presumpta corrupció entre particulars i blanqueig de capital. Berta Sacanell ens tornarà a portar l'agenda del dia amb els actes més importants arreu del territori. Parlarem un dimecres més amb Fra Valentí Serra. Descobrirem un nou so a la freqüència modulada, com sonava el dia d'avui fa uns anys. Àngel Miret ens tornarà a obrir un nou món sense fronteres, amb la seva mirada crítica i social. I descobrirem el nou disc de Joan Vázquez, és el Feeling Good, un àlbum on l'actor i cantant interpreta, doncs, a moda de cronar, les seves particulars versions d'estàndards de jazz. Això sí, amb un so vintage i molt swing, us agradarà. I escoltarem també un tast del protagonista d'avui, que s'emetrà, recordem-ho, a les 8 del vespre. De fet, la protagonista és avui la coreògrafa i professora de dansa de la mateixa escola, Coco Comín. I també, doncs, acabarem al darrer minut amb Rafa Sanahuja i la seva particular visió del programa d'avui.
Recordeu que si voleu enviar-nos notes de veu perquè us volem escoltar, 663-99-30-62 és el WhatsApp del programa, un dia en el que us preguntem dues coses. Com esteu de salut mental pel que fa a la Covid-19 i com esteu vivint el cas Barçagate? Sou culers? Esteu emprenyats? Envieu-nos una nota d'àudio al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs dels noms de Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer, que han passat la nit a la Garjola després de ser detinguts ahir pel Barçagate. Avui, de fet, declararan davant la jutgessa que investiga un contracte a una empresa per desprestigiar els desafectes a les xarxes. Per cert, que l'expresident del Club Blaugrana fa front a acusacions de corrupció i administració deslleial. Que Interior ha vinculat grups anarquistes amb l'atac a la furgoneta de la Guàrdia Urbana d'aquest cap de setmana. I que, atenció, Joan, perquè una sola dosi de les vacunes de Pfizer o d'Oxford AstraZeneca ja serveixen per rebaixar considerablement tant el nombre d'hospitalitzacions com de morts per Covid, això segons un estudi del Sistema de Salut Pública del Regne Unit. Que la Guàrdia Urbana impedeix les aglomeracions al Born després de les denúncies dels veïns. Segons els veïns, hi ha aglomeracions gairebé cada dia i els bars ens demanen poder obrir per evitar-les. Que també ahir es van veure cues en la reobertura dels centres comercials. De fet, Josep Maria Argimon, doncs, vaticinava un estiu molt millor que el de l'any passat. I atenció amb aquesta història, que podem llegir als digitals. Es tracta d'un gest heroic, d'una passatgera que va haver de conduir un autobús a Lleida perquè es va desmaiar el conductor. Els fets van passar en un autobús urbà de la L4 de Lleida aquest dilluns a la tarda, quan el conductor, doncs, Joan, de cop i volta ha perdut el coneixement i el vehicle, doncs, circulava 350 metres sense control i en sentit contrari des de la plaça Font Iker fins al camp de futbol del barri de Pardinyes. Segons ha informat la Guàrdia Urbana, una passatgera ha subjectat el volant fins que el vehicle, doncs, s'ha aturat i això ha evitat que cap persona hi hagi resultat ferida.
Sort de la gent valenta en aquest món, sort de la gent valenta. A tot plegat, Sarkozy ha estat condemnat a 3 anys de presó per corrupció i tràfic d'influències. És el primer expresident francès que podria acabar entre reixes, perquè recordem-ho, Jacques Chirac va ser exonerat per raons de salut. I hi ha qui cantava. Hi havia un secret molt antic, amagat en el més profund de tu mateix, però amagat tan profund i enterrat tan lluny que ja no sabem per què. I ho cantava precisament la seva dona.
Il y avait un secret très ancien, caché au fond de soi, mais caché si profond et enterré si loin qu'on ne sait plus pourquoi. Par-dessus ce secret avait poussé des fleurs, des prairies, des sous-bois, et l'on n'y pensait plus à ce secret perdu qui dormait sous nos pas, à ce secret perdu. Qui dormait sous nos pas, qui dormait sous nos pas. C'est un secret fragile que l'on avait enfoui là, au plus petit de soi, comme un jouet cassé tout au fond d'une malle avec un cœur qui bat, entre une vieille poupée, un crayon, une balle, un dessin poussiéreux. Son cœur battait toujours comme un ancien tambour, douloureux comme un ancien tambour, un tambour amoureux, un tambour amoureux.
Il y avait un secret enfermé quelque part, quelque chose d'oublié qui nous serrait le cœur, qui semait la douceur, l'amour, l'inespéré. Et ce drôle de secret déchirait à belles dents tout ce que l'on croyait, tout ce que l'on gardait contre soi tendrement, tout ce que l'on aimait, tout ce que l'on aimait. Il y avait un secret qui venait d'autrefois, précieux comme un diamant, qui racontait nos vies inutiles et perdues, nos tendresses, nos tourments. Le secret de l'ennui, le secret de l'instant. Il y a bien un secret, un murmure ou un cri quelque part qui attend. Un murmure ou un cri quelque part qui attend. Un murmure ou un cri quelque part qui attend.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs, 11 minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada que passa, evidentment, per aquests noms. Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer, que es neguen a declarar i passen la nit a comissaria, Mercè.
L'expresident del Futbol Club Barcelona s'ha arrestat juntament amb Òscar Grau, director general del club, Román Gómez Ponti i Jaume Masferrer. Després d'acollir-se al seu dret de no declarar, Bartomeu i Masferrer han passat la nit a la comissaria de les Corts, mentre que Grau i Gómez Ponti han quedat en llibertat sense càrrecs. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest dilluns al matí les oficines del club per recopilar, doncs, totes les proves d'un cas, Joan, que va sacsejar els últims mesos de mandat i en va precipitar la marxa de Bartomeu. Els detinguts podrien haver de respondre davant la justícia avui mateix a càrrecs d'administració deslleial i corrupció entre particulars i declararan, com dèiem aquest matí, davant la jutgessa del 13. Els mitjans internacionals ja se'n fan ressò.
Ara sí, hora de preguntar-nos, perquè tot és molt complicat, quin és l'origen del Barça-Gate?
Doncs mira, Joan, el Barça-Gate va esclatar el mes de febrer de l'any passat, fa gairebé un any, quan la cadena SER va destapar que el Barça havia contractat els serveis de l'empresa I3 Ventures per monitoritzar la reputació del club a les xarxes socials. Però que comptes... comptes relacionats amb aquesta empresa havien estat publicant missatges contra possibles adversaris de la presidència del club, aleshores encapçalada per Josep Maria Bartomeu, i també contra jugadors de la plantilla. La informació afegia que els pagaments a I3 Ventures s'havien fet per un preu suposadament superior, que això és el que feia grinyolar, el del servei requerit de forma fraccionada, fet que permetia amagar la despesa als mecanismes de control econòmic de la Junta. Aquest fet va motivar que un grup de directius encapçalats per Emili Rousseau presentessin la dimissió. Tot i que una auditoria interna del club va exculpar la directiva, una denúncia presentada a la justícia ordinària per 8 socis de l'entitat que va ser admesa a tràmit. El Barça, enfront de tot això, va expressar ahir el màxim respecte pel procediment que s'ha iniciat judicial i que està en curs. I també hem de recordar que aquest diumenge tindran lloc les eleccions al club. Tots tres candidats demanaven ahir la presumpció d'innocència. Escoltem, si et sembla, Jean Laporta i Víctor Font.
Tenim un màxim respecte per les actuacions policials i judicials, així com un màxim respecte per la presumpció d'innocència. I el que sí lamentem profundament és que aquests fets perjudiquen enormement a la imatge i a la reputació del Futbol Club Barcelona.
Fets com el del dia d'avui afecten molt negativament la imatge institucional del club. I és per això que portem dient fa molt temps que és imprescindible, que és urgent, canviar el model de club. Necessitem un nou model de club que sigui molt més transparent, on els mecanismes de control siguin eficients.
Per la seva banda, el candidat Toni Freixa va mostrar la seva indignació pels fets a través d'un tuit. Massa gent volem fer mal al Barça. No ho permetrem. Mai caminarà sol.
D'altra banda, hi ha un altre tipus de qüestions. El Departament d'Interior vincula grups anarquistes amb l'atac a la furgoneta de la Guàrdia Urbana.
Sí, entre els 14 detinguts pels aldarulls de dissabte a Barcelona hi ha 7 militants de grups anarquistes violents, segons els Mossos d'Esquadra. Aquests grups antisistema, segons els Mossos, actuen independentment de les reivindicacions de les protestes de caire pacífic. A més, Joan, se sumen a altres col·lectius violents i a altres d'altres persones que aprofiten la situació per saquejar comerços. L'heterogeneïtat d'aquests grups dificultes, segons ha apuntat Samper, una possible mediació prèvia dels Mossos.
De les detencions que hi van haver dissabte passat, que van ser de l'ordre de 14, si no em falla la memòria, 7 estarien doncs, en el marc del moviment anarquista, dels quals hi haurien 5 persones de nacionalitat italiana, una francesa i una d'aquí catalana. Però el marc és heterogeni.
Amb tot plegat, unitat institucional entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona després de gairebé 2 setmanes d'aldarulls posteriors a les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél.
Sí, de fet, escoltàvem fa uns instants el conseller d'Interior, Miquel Samper. Ahir també es va reunir amb l'alcaldessa de Colau, que van comparèixer després d'aquesta reunió dels dos governs, en què també hi van intervenir el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó. Samper ahir parlava de rebuig a la violència, que no hi rebuig el dret fonamental de protesta. A més de l'incendi d'una furgoneta dins de la qual hi havia un agent, Samper també ha recordat que dimarts 16 hi va haver un atac inaudit contra la comissaria dels Mossos d'Esquadra Vic i que hi ha hagut incendis de contenidors i d'una entitat bancària que han posat en risc els habitatges pròxims. Colau, per la seva banda, ha reiterat que la violència mai està justificada, mai és el camí i menys quan es posa en perill la integritat de les persones. L'alcaldessa de Barcelona també ha volgut remarcar la coordinació operativa i la confiança existent entre els cossos dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
De posar en valor que el fet de que hi hagués una forta presència policial i una molt bona coordinació entre els cossos va fer que hi hagués una ràpida reacció i que la situació es controlés molt ràpidament.
Colau ha tancat la seva intervenció fent una crida a la calma en un moment en què la ciutadania ja està vivint amb prou angoixa aquesta situació.
La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i 3 membres més independentistes de la mesa per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional.
Sí, segons la Fiscalia, Torrent i els seus companys independentistes a la mesa van tramitar 3 resolucions a la passada legislatura, a favor d'exercir el dret a l'autodeterminació i per reprovar la monarquia, malgrat els advertiments de la seva il·legalitat per part del secretari general del Parlament i sabent que el Tribunal Constitucional li havia prohibit. Recordem que l'alt tribunal considera que aquestes resolucions de la Cambra Catalana atempten contra la sentència del 2 de desembre del 2015 que anul·lava i deixava sense efecte la declaració del 9 de novembre anterior, en la qual el Parlament català va proclamar l'inici del procés cap a un estat independent.
17 minuts que passen de les 8 del matí, ens interessem també per l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora del matí, pendents de 2 accidents a la P7, deixant 2 vehicles ara mateix ocupant un carril, un d'ells a Aiguaviva, talla un carril en sentit Barcelona, i l'altre també a l'Ametlla de Mar, talla un carril en sentit València. En tots els casos, però, només provoquen circulació intensa. També tenim retencions habituals a tota la corona de Barcelona, d'entrada des de la Pota Nord a la C58, a l'altura de Torre Baró, i també d'entrada per Badalona a la C31, i retencions habituals també a tota la zona de la Pota Sud, al Baix Llobregat, a l'enllaç de la P7, amb la B23 en tots els sentits, i també d'entrada des de l'autovia 2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i de Cornellà, sentit sud, a la B23 des de Sant Just d'Esvern per enllaçar amb l'avinguda Diagonal, i també a la C32 problemes entre Gavà i Sant Boi d'entrada a Barcelona. Més qüestions, també tenim retencions a la zona del Vallès, les habituals a la P7, a l'altura de Barberà en tots els sentits, i a la C17 a Parets en totes dues direccions. També una mica de densitat encara a la C59, a Caldes de Montbui, sentit sud. I per acabar, ens fixem en les cues que es formen a aquesta hora a la Ronda de Dalt. En el cas de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat, això també provoca retencions d'entrada des dels túnels de la Llidrera, i aturades també a la zona de la Ronda Litoral entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat Martínez, i moltíssima sort, ell ja m'entendrà. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Una sola dosi de les vacunes de Pfizer o d'AstraZeneca ja serveixen per rebaixar considerablement tant el nombre d'hospitalitzacions com els morts per Covid, segons un estudi del Sistema de Salut Pública del Regne Unit.
Sí, així és, Joan. Les persones més susceptibles d'acabar ingressades a un centre mèdic són aquelles d'edat avançada, però per això l'estudi revela que s'ha aconseguit reduir un 80% les hospitalitzacions a les 3 o 4 setmanes després d'administrar una sola vacuna de qualsevol dels dos tractaments a persones de 80 anys o més. A més, amb una dosi de la vacuna de Pfizer es disminueix un 83% les morts per coronavirus en aquest grup poblacional. A més, l'informe també revela que entre el 57 i el 61% de les persones de 70 anys o més que reben una dosi de la vacuna de Pfizer i entre el 60 i el 73% de la Oxford AstraZeneca no presenten símptomes en 4 setmanes. Els beneficis dels dos tractaments es comencen a percebre 3 setmanes després de la primera punxada. En principi, es requereixen 2, ja que minven els contagis amb símptomes entre aquest grup de població, tot i que no s'especifica dades concretes.
A tot plegat, aquest estudi que li haurien de passar a Victòria Abril, però no volem parlar d'ella, sinó que volem parlar d'un altre actor, perquè ha mort l'actor Quique San Francisco als 65 anys.
Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo.
¿Qué manía tenéis todos con que suba? ¿Qué tal por ahí arriba?
Doncs el seu estat de salut, Joan, s'havia complicat a principis d'any i el 12 de gener va haver d'anunciar la suspensió de la funció prevista a Getxo, que presentava en plena gira de l'espectacle d'humor la penúltima. De fet, l'escoltàvem amb aquest anunci de Campofrío.
Que va el darrer ser... que va fer com a actor, sí.
Hem de dir que Quique San Francisco va néixer a Madrid un 10 de març del 1955, va passar part de la seva infància a Barcelona, on vivia amb la seva mare, l'actriu aquest Ariel. Va debutar al cinema als 6 anys i 2 anys després, als 8, ho va fer al teatre. La primera incursió televisiva la va fer el 1965, va ser a Televisió Espanyola en una producció Santi Botones de Hotel dels Estudis Miramar de Barcelona.
I un noi de 14 anys ha estat atropellat aquest dilluns a la tarda al passeig de la Bonanova de Barcelona.
Sí, déu-n'hi-do. Els fets s'han produït poc després de les 7 del vespre davant del número 69 del passeig de la Bonanova del districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona, quan un turisme ha atropellat el noi que caminava pel carrer. El menor ha estat traslladat en estat molt greu a l'Hospital Sant Joan de Déu.
L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha estat condemnat per un cas de corrupció i tràfic d'influències de quan era president de la República.
La pena és de 3 anys de presó, un d'ells és d'obligat compliment i els altres dos estan condicionats a les futures sentències contra l'expresident francès sobre aquesta decisió de la justícia, però hi ha opció de recurs davant del Tribunal de Cassació.
Rodrigo Rato és a un pas d'un altre judici.
Us ho expliquem. El jutge que investiga el presumpte origen il·lícit de la fortuna de Rato considera que hauria cobrat comissions de contractes de publicitat quan era el president de Bankia i que va amagar el seu patrimoni en paradisos fiscals. Aquest dilluns s'ha fet pública la interlocutòria del magistrat Antonio Serrano Amal, que dona per finalitzada la instrucció del cas.
El patriarcat caldeu ha difós a través dels seus canals oficials una pregària per posar en mans del Senyor el proper viatge del Papa Francesc a l'Iraq.
Des d'aquest proper divendres i fins dilluns vinent, amb la súplica que l'esperit sant de Crist vingui a sostenir i il·luminar els seus gestos, també les paraules durant el viatge, tocant també el cor de tots aquells doncs, que el trobaran i l'escoltaran durant la visita apostòlica. De dir que la invocació ha estat publicada amb l'objectiu d'invitar tothom a recitar-la cada dia abans de l'inici del viatge. A tot el món s'està estan convocant novenes i reunions de pregària mentrestant per encomanar doncs, aquesta visita del Papa Francesc a l'Iraq.
I en plana esportiva parlem del Real Madrid, que empata amb la Real Societat 1-1.
Sí, el Madrid ha empatat a casa contra la Societat en l'últim partit de la 25a jornada. S'han avançat els bascos amb un gol de Porto i ha empatat Vinícius en el minut 89. Amb aquest resultat, els de Zidane queden igual que el Barça a 5 punts de l'Atlètic de Madrid, que encara té pendent, per cert, el partit de l'anada contra l'Atlètic.
8 i 23 minuts, hora de saber quina actualitat està prevista per avui. Berta Sacanell, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:45 el vicepresident del govern, Pere Aragonès, presidirà la reunió setmanal del comitè executiu. A 1:00 PM, la portaveu del govern, Meritxell Budó, informarà en roda de premsa telemàtica dels acords adoptats pel Consell Executiu. A 6:45 PM, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, presentarà les seves propostes pels treballadors autònoms. A 7:00 PM tindrà lloc també el míting d'Esquerra Republicana a Tarragona. I finalment, també a 7:00 PM, Junts per Catalunya oferirà un acte electoral amb intervencions de Carles Puigdemont, Laura Borràs i Josep Rull. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dimarts.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta, com sempre, tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Tornem a començar la jornada amb força núvols a les comarques del litoral, del prelitoral, també amb boires, amb boirines, amb mala visibilitat a molts punts de l'interior i del prelitoral, i aquestes nuvolades ens acompanyaran al llarg del dia d'avui. Sí que a partir de mig matí, migdia es començaran a trencar una mica, però tot i així, en aquest sector, meitat est de Catalunya, tindrem núvols durant bona part de la jornada i fins i tot cap a les comarques comarques del sud cap a les Terres de l'Ebre, no es descarta que pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble, on lluirà una mica més el sol cap a les comarques del Pirineu, però sobretot a partir de mig matí. Les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, màximes entre els 14 i també els 18-19 graus. Les més altes, precisament allà on faci més sol, que serà el Pirineu i el Prepirineu. Allà on tinguem núvols, l'ambient serà més fresc.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us heu preguntat alguna vegada si amb el pas del temps i l'evolució de la societat consumim cada vegada més o menys aigua? Avui en traurem l'entrellat.
L'aigua i tu.
Potser podríem arribar a pensar que, a mesura que passen els anys i les noves exigències del dia a dia, cada vegada gastem més aigua. Però potser si penséssim en que la nostra societat s'ha anat conscienciant més cada dia i, sobretot, en que els temps de sequera ens fan obrir els ulls, arribarem a la conclusió que anem a la baixa en aquest consum diari. Agafarem Barcelona i els seus municipis més propers com a mostra. Comprovarem que el consum d'aigua per persona i dia ha baixat dels 130 litres que es consumien a finals dels anys 90 als 100 litres actuals, en números rodons, que és una diferència considerable. Com us deia, la consciència col·lectiva i els temps de sequera contribueixen a aquesta evolució. En referència a altres ciutats europees, Barcelona ocuparia el lloc número 15 en consum d'aigua amb més de la meitat de litres que Roma, per exemple, que és la ciutat que lidera aquest consum. Tot plegat indica que segur anem pel bon camí. Això sí, no hem de baixar la guàrdia.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Mig minut i arribem a 8:45 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Doncs avui totes les mirades es fixen en aquest Barça-Gate a l'ara, el Barça-Gate i Rom en plena campanya. A l'avantguàrdia, detinguts Bartomeu i tres càrrecs més pel Barça-Gate. Llegim, doncs, el País, que a la seva principal portada també destaca aquesta notícia amb Bartomeu i tres dels seus directius detinguts pel Barça-Gate. El periòdico Bartomeu detingut i al Punt Avui, Bartomeu detingut, òbviament, pel cas Barça-Gate.
Anem cap al periòdic d'Andorra.
La tensió entre els grups parlamentaris que conformen la majoria i el Partit Socialdemòcrata augmenta arran de les declaracions dels socialdemòcrates sobre la immobilitat del govern davant del projecte de llei espanyol sobre el frau fiscal.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona. Desallotgen els ocupes del local de cultura de Girona, llegim avui, on Quim Torra té l'oficina. Llegim a La Mañana aquesta història que us hem explicat avui d'una noia de 19 anys que es va convertir ahir en una heroïna per evitar un greu accident d'un autobús urbà de la L4 de Lleida, ja que el conductor va perdre el coneixement. A Tarragona Diari Més llegim que Tarragona Turisme dona suport als guies turístics habilitats per la Generalitat. A garrotxadigital.cat avui llegim que l'Esbar Marboleny rep el premi Joan Amades per difondre i defensar les danses d'aquí d'arreu.
I marca d'aquesta casa portades dels diaris digitals religiosos.
Notícia des de catalunyacristiana.cat. Ens recorden que aquest dijous a 6:45 de la tarda ajuda a l'Església Necessitada ens convida a pregar pels cristians perseguits amb la celebració de la nit dels testimonis. A Flama Punifó llegim que salvaguardar, defensar i promoure la dignitat de cadascú. Cris ens crida a construir les condicions humanes, socials i econòmiques perquè ningú sigui exclòs o trepitjat en els seus drets fonamentals ni hagi de patir per falta de pa material o per soledat. Això ho ha dit el Papa en rebre aquest dilluns 1 de març a la delegació del Centre Franciscà de Solidaritat de Florència. A Religió en Digital llegim que Barcelona, Granada, Madrid, Bilbao i València, entre altres ciutats, acolliran mobilitzacions de dones cristianes el proper 7 de març a les 12, vigília del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Vida Nueva llegim des que va començar la pandèmia va augmentar un 57% el nombre de persones ateses per Càritas a tot Espanya.
Gràcies, Mercè. Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del matí, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I tu, com estàs?
Jo no estic bé. He estat més angoixada que mai.
Jo tampoc estoy bien. He sentido que no podía con todo.
Jo tampoc estava bé fins que vaig poder parlar obertament de com em sentia.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Pregunta't com estàs. Si no estàs bé, demana ajuda. Parlem de salut mental a jotampocestic.cat.
Així sona la nova campanya Jo tampoc estic bé de l'Associació Catalana Obertament i que vol posar sobre la taula el trastorn de salut mental que ha afectat a molta gent a causa de la Covid i que sovint s'amaguen per vergonya. En parlem de tot plegat avui amb Miquel Juncosa, director d'Obertament. Miquel, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Abans de tot plegat, què és Obertament?
Obertament? Obertament és l'Aliança Catalana de Lluita contra l'Estigma en Salut Mental. Vam néixer tot just fa 10 anys per combatre els prejudicis que hi ha sobre la salut mental.
Per què s'engega una campanya com aquesta?
Bé, al final, tots tenim salut mental, no? És una experiència molt natural, tenir un problema de salut mental o emocional al llarg de la vida, és una experiència humana, ho és ara també, no? Amb la pandèmia està provocant una forta crisi social, sanitària i econòmica, i el problema és que molta gent no demana ajuda. Ni tan sols ho parla amb persones del seu entorn per vergonya, per por a ser assenyalat, no? I la campanya té aquest objectiu, no? Fer saber a la gent que per primera vegada està notant algun problema de salut emocional, perquè jo sé que no passa res, que és molt natural tenir un problema d'aquestes característiques, que no hi ha res de vergonyir-se i que el més natural és poder-ne parlar amb persones del seu voltant i demanar ajuda si necessari.
Des d'Obertament, Miquel, que heu obert un web on podem trobar algunes ajudes i algunes píldores per tal de superar doncs, aquests problemes de salut mental que podem patir a causa de la Covid, no?
Bé, el web es diu jotampocestic.cat i allà sobretot el que trobarem són testimonis de persones que en algun moment han passat algun problema de salut mental o conviuen amb algun problema de salut mental i en un moment determinat van superar aquesta vergonya. I en aquests testimoniatges es veu clarament el benefici no? El que va costar demanar ajuda, però el benefici que van obtenir després de demanar ajuda, no? Per moltes persones és un moment alliberador, perquè han estat ocultant durant molt de temps una cosa que els afecta a la seva vida habitual, no? Per tant, el moment de poder-ne posar paraules, el moment de poder expressar què els hi passa, suposa un moment alliberador. I el que volem amb la web és sobretot això, no? Animar la gent a poder-ne parlar.
Ara em deies, heu optat per donar veu a la gent que vulgui i ho necessiti, precisament per què?
Disculpa?
Deia que ens explicaves que heu decidit donar veu a la gent que ho necessiti i ho vulgui, no?, a través d'aquesta web. Per què cal donar veu?
Bé, tenim el testimoniatge de persones que han passat per aquesta situació que al final poden servir com a referent, no?, de persones que actualment estan passant per aquesta situació i estan desorientades, estan això, senten una mica de vergonya, poden sentir por de què els hi passarà, no? I els testimoniatges de gent que ho ha passat, que ho comparteixen amb aquesta generositat que tenen els activistes obertament, doncs fa que serveixin com a experiència referents, no?
Heu volgut donar veu, i hi ha una de les veus que heu publicat, és la de la Maria Antònia Vidal. Maria Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Com t'ha afectat a tu la Covid-19?
A veure, a mi m'ha afectat en el sentit de que m'ha privat de fer coses que acostumava a fer o relacionar-me amb persones que m'acostumava a relacionar. M'ha afectat en el sentit de que persones properes han malaltit i això m'ha fet patir. I personalment, jo, per sort, no he tingut de passar la malaltia, però esclar, m'ha afectat en aquest sentit, no? Les restriccions, les abraçades, jo m'agrada molt abraçar i tocar, i això doncs s'ha limitat molt en tots aquests aspectes.
Maria Antònia, s'arriba a sentir una mica de vergonya o de pudor per tenir algun problema de salut mental afectat per la Covid?
A veure, jo penso que precisament fem aquesta campanya doncs, perquè hi ha moltes persones que encara senten vergonya, no?, d'explicar quan se senten vulnerables emocionalment. Clar, jo en el meu cas, jo ara estic bé, però fa molts anys, jo tinc 61 anys, vaig passar, doncs, una situació difícil i en aquell moment era horrorós comentar o expressar que vas al psicòleg o que no estàs bé emocionalment. Era una cosa que no t'atrevies a fer i que la callaves. Però, desgraciadament, encara avui dia, encara hi ha molts tabús i hi ha molta por, doncs, expressar aquesta vulnerabilitat que tenim les persones, no? Sí. I sí, per això penso que és important una mica incentivar la gent que demani ajuda.
Creus, Maria Antònia, que a la societat en la que vivim cal escoltar molt més?
I tant. És molt important escoltar. Sí, perquè anem molt amb l'ego, no? Nosaltres, i només ens mirem al nostre melic. I és molt important escoltar els altres.
Parlàvem també amb Miquel Juncosa, director d'Obertament. Miquel, què és el que ha provocat més estralls en la salut mental? La por de la malaltia, el patiment per un altre familiar, el confinament i l'aïllament social?
Hi ha molts factors que afecten a la nostra salut mental i emocional. I el que està passant ara, no?, és que amb la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials està provocant que molts d'aquests factors, no, que normalment afecten a la nostra salut emocional, doncs estiguin donant d'una manera concentrada, intensa, no?, i d'una manera generada a moltíssima gent a la vegada. No? Llavors, els factors són molt diversos i a la gent li pot afectar de diferent manera, però estem parlant de pressió immediata financera, no?, d'aquestes persones que s'han quedat a l'atur o que estan sotmeses a un ERTO, no?, i els seus nivells d'ingressos han sofert una davallada important, no?, la incertesa social i econòmica del futur proper i a mig termini, el dol de veure algú proper morir-se, no? i no poder-se acomiadar, la manca de contacte físic, la disminució de la interacció social, no? Vull dir, són tants factors, no? I poden afectar de manera tan diferent a les diferents persones, però és veritat, no?, que aquest còctel, no?, de factors que ara s'han concentrat i s'han vingut donant d'una manera molt intensa en un curt període de temps, que és el que està provocant que moltíssima gent estigui patint emocionalment, no?
N'estic segur que algú dels que ens estigui escoltant pensa, jo tinc una mica d'angoixa, jo estic preocupat per això de la Covid, no m'acabo de recuperar del tot després d'un any i encara tinc aquesta angoixa a sobre, però no sé quan cal o quin és el moment just per començar a demanar ajuda.
Bé, al final, quan creus que t'afecta al teu, diguem, al teu dia a dia, no?, quan veus que la teva forma de funcionar s'ha vist molt alterada, no?, de funcionar, de participar a la comunitat s'ha vist molt, molt alterada, potser és el moment de reflexionar i de demanar ajuda. En el web d'Obertament tenim un petit test que pot facilitar a la gent a detectar algun signe de si s'està trobant malament durant uns quants dies, doncs potser val la pena demanar ajuda, ja sigui a un servei de salut o ja sigui a una persona propera, depèn de la intensitat.
Miquel, cal aprendre'n de tot plegat a l'hora de quan sortim d'aquesta pandèmia, que en sortirem, ser més conscients de les malalties mentals i que, sobretot, poden afectar qualsevol?
Bé, s'ha de ser conscient de que la salut mental és una dimensió més de la salut i que tots tenim salut mental, igual que tenim salut física. I és veritat que és una cosa que normalment, com que no en parlem, no, és moltes vegades és, la gent no ho desconeix, no? I tant col·lectius que, a més, com en els homes, no?, que tenim menys eines emocionals o estem menys acostumats de parlar-ho, sembla que ens oblidem més, no?, que tenim salut mental, però al final, més que parlar de malalties mentals, no?, el que hem de ser conscients és que la salut mental forma part de la salut, no?, de les persones i que tots, evidentment, estem sotmesos a algun moment a patir algun problema de salut mental, igual que tots en algun moment ens podem estar sotmesos i estem sotmesos a tenir un problema de salut física.
Jo tampoc estic bé, és la nova campanya de l'Associació Catalana Obertament per a aquestes afectacions a la salut mental a causa de la Covid-19. Entre d'altres, hi ha participat, com dèiem, la Maria Antònia, que la tenim avui entre nosaltres. Maria Antònia, com animaries a la gent a participar-hi en una campanya com aquesta, a explicar com se sent?
A veure, jo els diria, doncs, que és el primer pas per començar-te a recuperar, que no s'ho quedin per ells, que quan no estan bé emocionalment, doncs que això, com ha dit el Miquel, doncs mirin de valorar si verdaderament és un fet puntual, és una cosa que s'allarga i que fa que no facis que la teva vida quotidiana quedi alterada. Llavors, doncs que s'atreveixi a demanar ajuda, a parlar-ne amb una persona propera, perquè això, doncs, els tranquil·litzarà més, els alliberarà d'alguna manera, i si és necessari buscar l'ajuda professional. És el primer pas.
Maria Antònia Vidal, moltíssimes gràcies. Deixa'm-ho dir, ets una valenta. Miquel Juncosa, director d'Obertament, moltíssimes gràcies per una campanya com aquesta, que cal i cal molt. Gràcies a tots dos, una abraçada molt gran.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Minut i mig i arribarem a 9:15 del matí. Abans d'arribar-hi, però, nosaltres volíem recordar una altra cosa, i és que avui fa 47 anys que es va assassinar... No va morir. Es va assassinar a Salvador Puig Antich. Una de les cançons que fan més honor a la seva figura, precisament, no és amb ell, sinó a la seva companya sentimental, que era Margalida. I així cantava Joan Isaac.
Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riu. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Potser no sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Aquesta cançó reneixi el seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tothora. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del amant, bandera negra al cor.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Mirin, com tots saben, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir els quatre dirigents del Barça, Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau, director general de l'entitat, Román Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics de l'entitat, i Jaume Masferrer, braç dret de l'antic president blaugrana, per possible administració deslleial, corrupció entre particulars i blanqueig de capitals pel cas Barçagate, que es va destapar a la cadena SER el 17 de febrer de l'any 2020, l'any passat. El cas consisteix en el fraccionament de factures i el sobrecost de serveis demanats a I3 Ventures. Així, s'havia trossejat el pagament d'un milió d'euros en factures de menys de 200.000 euros per no haver de ser aprovades per la mateixa junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Uns serveis que, més enllà de donar visibilitat al Futbol Club Barcelona a través de la xarxa, també s'haurien dedicat a atacar altres candidats a la presidència, a periodistes no afins a la directiva, entitats com l'ANC o Òmnium Cultural, empresaris com Jaume Roures, inclús a jugadors com Gerard Piqué o el mateix Leo Messi. Avui, després de la notícia de la detenció d'ahir, en volem parlar de tot plegat amb Anton Miret, membre de Dignitat Blaugrana, l'entitat que va decidir interposar denúncia contra tot plegat. Anton Miret, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Molt bon dia.
No sé si amb aquestes paraules, amb aquesta petita parrafada, he explicat ben bé el que significa tot el cas pel Futbol Club Barcelona.
Sí, com a resum està perfectament explicat. Sí, eh? És correcte.
Abans de tot plegat i d'entrar en el mateix cas, què és Dignitat Blaugrana?
Dignitat Blaugrana és una plataforma de, diguéssim, de no solament de socis, sinó d'aficionats del Barça que fa temps i anys alguns que ens coneixem i que simplement tenim un grup de WhatsApp, de Telegram i anem seguint i anem comentant l'actualitat blaugrana. Després, una vegada va passar tot això i vam presentar la denúncia, sí que ens vam, diguéssim, estructurar una mica més i vam posar en marxa una web, etc. Però és això, és un grup de barcelonistes disposats o amb ganes de seguir el club i de vetllar pel seu bon funcionament.
Senyor Miret, per què des de Dignitat Blaugrana es decideix denunciar el cas?
Bueno, això va ser ja gairebé fa un any, en aquell moment, bueno, ja ho vam explicar quan es va fer, simplement davant dels fets que sortien als mitjans, davant primer va ser la cadena SER, doncs, evidentment a partir d'aquí es van saltar tota una sèrie d'informacions del mateix mitjà i d'altres, i finalment inclús l'ex, el qui va ser vicepresident del Barça, Rousseau, doncs va, ell mateix va fer unes declaracions i va acabar dimitint. Ens va semblar que hi havia prou indicis, prou material, per dir-ho d'alguna manera, per almenys doncs, posar en marxa aquesta denúncia, i simplement el que demanàvem és que una vegada coneguts tots aquests fets, que evidentment no sabíem si responien a la realitat o no, doncs s'investigués.
Ara em deia, no sabíem si responien a la realitat o no. Creien que això arribaria tan lluny?
Mira, la veritat és que, home, des del moment en què ho vam fer pensàvem que hi havia prou indicis i hi havia prou solidesa en el tema. Sí que és veritat que, i aquests dies ho comentàvem, perquè ja, com sabeu, en el moment en què va ser més a tràmit la denúncia, després es va decretar el secret de sumari i aquest secret de sumari s'ha anat allargant doncs, fins a dia d'avui. De fet, em sembla que aquesta última, diguéssim, perllongació acabaria aquest 10 de març. I bé, això ens feia pensar que lamentablement doncs, no anàvem errats, hi havia prou indicis i prou coses que no eren les adequades i que per tant responia al que havíem denunciat. Si bé és que la veritat és que ens ha sorprès una mica perquè, home, ens imaginàvem que hi havia, però de moment els fets sembla que són massa importants.
No li pregunto tant per Dignitat Blaugrana, perquè no sé si pot parlar per tota la gent que la conforma, per tant, li pregunto a vostè mateix. Anton Miret avui es lleva més content perquè és més a prop de demostrar-se el que vostès deien o més trist perquè s'ha atacat la dignitat del Barça?
No, gens content. Ahir va ser un dia trist, jo crec que per tots els barcelonistes, i per tant la satisfacció no hi és, sigui ben cert. És a dir, és una mala notícia. Com et deia abans, sí que pensàvem, i per això vam fer la denúncia, insisteixo, que hi havia una gestió incorrecta, per dir-ho així, de moment amb prudència, però ens ha sorprès molt. Per tant, gens contents, en cap sentit, ni a nivell del club, i tampoc per les persones, que entri el que algú sigui detingut i que passi la vida a la comissaria, com és en dos dels casos, mai és una bona notícia. L'única satisfacció, si es pot dir d'aquesta manera, és perquè almenys creiem que el bé, diguéssim, que després es va concretar més amb la moció de censura, el bé ha evitat que aquesta directiva continués al front del club, jo crec que ha evitat mals majors, però no és un dia en absolut satisfactori en cap sentit, no ho és, no.
Si Josep Maria Bartomeu hagués dimitit abans, haguessin retirat la denúncia?
Abans de quan?
Abans del que ho va fer.
Bueno, va dimitir a través de... perquè es va...
Va dimitir forçat, diguem-ne.
Efectivament, perquè a part de la nostra plataforma, unes quantes menys ens vam ajuntar, donat que les circumstàncies no havien, diguéssim, no havien produït cap mena de canvi, doncs ens va semblar que havien d'implementar o de presentar el vot de censura. No, és independent. A veure, fins que la demanda es va presentar, perdó, la denúncia es va presentar el mes d'abril, Per tant, bueno, tot això té un procés. Nosaltres, evidentment, a més, com que està declarat el secret de sumari i tal, primer no hem tingut accés a res, no desconeixíem absolutament, i per tant no podíem actuar en cap cas. I aquí veurem.
Quines conseqüències creu que pot tenir tot plegat per l'entitat?
Home, a veure, hi ha una primera conseqüència que és pública notòria i és la mala imatge, és evident. Però, clar, nosaltres ja ho hem dit d'altres vegades. En el seu moment vam debatre molt si havíem de presentar aquesta denúncia o no, perquè tots els signants, a veure, la plataforma digital blaugrana està composada de molta gent, però els signants tots són gent amb molta trajectòria barcelonista, la majoria. Jo mateix tinc 45 anys com a soci. Per tant, sabíem què volia dir tot això. Però en el moment ens va semblar, insisteixo, que per sobretot hi havia el deure i l'obligació com a socis de protegir i d'almenys declarar una mica quina era la situació del club. A partir d'aquí ja dic, doncs, no ho sé, veurem una mica per on van els trets, però bé, el que hem fet és exercir la nostra obligació com a socis i, per tant, esperar que a partir d'aquí el club es pugui gestionar de manera molt més clara i, sobretot, molt més transparent.
Creu Anton Miret que perjudica això a les eleccions?
És que no ho sé. És a dir, a veure, a mi m'ha sorprès una mica també una mica la cadència de les actuacions. Les desconec i, per tant, m'abstindré de comentar cap qüestió sobre com actua, com està l'acció judicial i la policial. Però, a veure, els candidats, de fet, no, jo crec que no els afecta. Home, pot afectar d'alguna manera que algunes persones creguin que, bueno, que la situació és tan extrema i han passat tantes coses que d'alguna manera prefereixin no anar a votar. Però ja dic, fins a dir que això es va presentar el mes d'abril, després hi va haver un registre policial, si no recordo malament, el mes de juny, juliol, ara n'hi ha hagut un altre, no sé, és tot plegat una mica curiós. No acabo d'entendre ben bé quina és la cadència, però dic, com que no conec, desconec quins són els entramats interns, no ho faré, no, en fi, no, no. Se m'ha absurd fer cap comentari. Ja dic que les eleccions afectarien una mica amb una certa abstenció, però de bo no ho crec, no m'ho sembla, honestament.
Ahir, en un debat amb els tres candidats, Jan Laporta i Víctor Font, respecte a aquest cas, deien això.
Tenim un màxim respecte per les actuacions policials i judicials, així com un màxim respecte per la presumpció d'innocència. I el que sí lamentem profundament és que aquests fets perjudiquen enormement a la imatge i a la reputació del Futbol Club Barcelona.
Fets com el del dia d'avui afecten molt negativament la imatge institucional del club. I és per això que portem dient fa molt temps que és imprescindible, que és urgent, canviar el model de club. Necessitem un nou model de club que sigui molt més transparent, on els mecanismes de control siguin eficients.
Què li semblen aquestes declaracions de Jan Laporta i Víctor Font?
Bé, em semblen correctes les dues, és a dir, comparteixo les dues, una més simple o més tancada, que és la del Jan Laporta, estic d'acord, és a dir, s'ha de respectar, i evidentment la presumpció d'innocència per davant, és evident. L'altra, en el cas del Víctor Font, també comparteixo, és més, el que et deia abans, és a dir, que ell també ho comenta, de la transparència i la claretat. De fet, nosaltres, com a dignitat blaugrana, vam traslladar en el seu moment, quan ja els candidats van ser tals, els vam traslladar les nostres propostes socials i de participació, perquè justament entenem que si el club tingués uns altres mecanismes de participació, de transparència i claretat, aquesta situació en la que ens trobem no hagués passat, o sigui, no hagués esdevingut aquesta situació. Per tant, i aquí uns ho van rebre d'una manera, uns d'una altra, bueno, ja en parlarem. Però vull dir que en aquest sentit és evident que el club té uns mecanismes de participació que no són els adequats i que el model, estic d'acord amb el Víctor Font, no és l'adequat.
Li preguntava per Laporta i per Font, d'altra banda, Toni Freixa, que va mostrar la seva indignació pels fets a través d'un tuit on deia: massa gent voler fer mal al Barça, no ho permetrem, mai caminarà sol. Què li sembla aquesta?
No l'entenc, o sigui, no entenc si es refereix als que fan mal al Barça, són els que han fet aquesta denúncia, sense que s'equivoca de tort a dret, és a dir, tot el contrari. Malgrat, a pesar de que ens va costar i vam donar-hi moltes voltes, em sembla que el servei al club és molt clar i és el que s'havia de fer. No l'acabo d'entendre el tuit, m'imagino que és el que vol dir, però bé, tampoc no caminaràs mai sol. En fi, escolta, aquesta vida està clar, cadascú ha d'assumir les seves coses, però bé, no l'acabo d'entendre, però bé, ell sabrà exactament el que ha fet i per què.
Per ser senyor Miret, ha votat?
Encara no, ho faré presencialment, si tot va bé.
Mercè, tenim una notícia de darrera hora respecte a Josep Maria Bartomeu, i és que ha arribat, si no m'equivoco, a Ciutat de la Justícia.
Doncs en aquests moments sembla ser que ja hauria arribat. S'ha vist un furgó dels Mossos d'Esquadra que estava entrant a la Ciutat de la Justícia. Els companys fotogràfics d'aquesta manera han anat corrents cap a veure si en l'interior d'aquesta furgoneta hi podia anar Josep Maria Bartomeu i també la seva mà dreta.
De seguida que ho sabrem tot plegat, ens informarem de tot plegat. Anton Miret, membre de Dignitat Blaugrana, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Mig minut, ja arribarem a les 9. De seguida s'hi posa Mercè Rega amb tota la informació i nosaltres continuem amb més entrevistes, amb més bona música en aquesta primera hora de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Comencem amb aquesta última hora. L'Audiència de Barcelona ha revocat la reobertura del cas d'Helena Jubany, que va ser assassinada a Sabadell el 2001. Segons el tribunal, les noves diligències ordenades pel jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat són inútils. En aquest sentit, l'Audiència ha pres la decisió per unanimitat i ha argumentat que els indicis, que ja van ser valorats en el seu moment, tenen insuficiència culpabilística. Jubany, recordem-ho, que era bibliotecària a Sentmenat, va ser trobada morta en un cel obert el 2 de desembre del 2001. El seu cos va ser llançat des del terrat de l'edifici on vivia. De fet, el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, després que l'equip legal aconseguís nous testimonis arran de la dimissió de dos episodis de crims a TV3 sobre l'assassinat. I avui també és notícia, estem molt pendents pendents de la Ciutat de la Justícia, perquè Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer han passat la nit a la Garjola després de ser detinguts ahir pel Barça Gate. Avui declararan davant de la jutgessa que investiga un contracte a una empresa per després prestigiar els desafectes a les xarxes. L'expresident del Club Blaugrana fa front acusacions de corrupció i d'administració deslleial. I també és notícia avui que el Departament d'Interior ha vinculat grups anarquistes amb l'atac a la furgoneta de la Guàrdia Urbana d'aquest cap de setmana. Entre els 14 detinguts pels aldarulls de dissabte a Barcelona hi ha 7 militants de grups anarquistes violents, segons informaven ahir els Mossos. Aquests grups antisistema, segons els Mossos, actuen independentment de les reivindicacions de les protestes de caire pacífic. I encara us expliquem avui que l'expresident nord-americà Donald Trump i la seva esposa Melania es van vacunar discretament contra la Covid-19 el gener passat, abans d'abandonar la Casa Blanca, van revelar aquest dilluns mitjans locals. I també avui és notícia que mor l'actor Quique San Francisco, moria ahir als 65 anys, hospitalitzat des de feia setmanes amb pneumònia bilateral. I salvaguardar, defensar i promoure la dignitat de cadascú, Cris ens crida a construir les condicions humanes, socials i econòmiques perquè ningú sigui exclòs o trepitjat en els seus drets fonamentals, ni hagi de patir per falta de pa material o per soledat. Això és el que ha dit el Papa Francesc en rebre aquest dilluns 1 de març a la delegació del Centre Franciscà de Solidaritat de Florència. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí, a aquesta hora, com cada dimarts, en aquest programa, que saludem Àngel Miret, que ens porta les notícies més socials de la setmana, la seva mirada crítica, en fi, que ens obre un nou món sense fronteres. Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia. Mira, Joan, un dia menys. Això ja és com el servei militar, un dia menys perquè finalitzi la pandèmia, segur. No sé si trigarà 3 mesos, 1 any o 4, però un dia menys, perquè acabin els molt morts, la desgràcia, diguem-ne, de tantes i tantes famílies, la gent gran confinada, un dia menys, Joan.
Jo crec que per posar optimisme una mica tot plegat i perquè està bé preguntar-nos-ho, escolta'm, i jo crec que així, doncs això, ens anem contagiant tots una mica d'aquest optimisme. Àngel, saps què faràs el dia que s'acabi la pandèmia o no?
Home, hi ha algunes quantes coses que em faria molta il·lusió tornar a fer. Per exemple, perdre'm el camp. Perdre'm el camp, passejar entre els boscos, tornar en alguns pobles en els quals hi tinc arrels. Sobretot trobo falta això, el contacte amb la natura.
Va, que avui ens volies parlar de la secretària general de la Conferència Episcopal Alemanya, eh?
Doncs mira, sí, perquè per primera vegada a la història d'Alemanya diguem-ne, s'ha anomenat una dona. En aquest moment només hi ha de secretaris generals que siguin dones, amb altres conferències episcopals, només hi ha l'escandinava i la de Sud-àfrica. I, escolta, a mi m'agradaria ja que aquesta vergonya que encara suposa l'Església, aquesta resistència, malgrat que els bisbes diuen que volen promoure les dones en posicions de responsabilitat, quan jo vaig, per exemple, a les conferències episcopals, com ara l'espanyola, tot homes relativament grans o molt grans, tots sacerdots, no es pot tenir una visió del món laical, del món ordinari, des d'aquesta perspectiva tan tancada. Per tant, benvinguda, molt benvinguda aquesta notícia d'aquesta teòloga que té 50 anys i que ha rellevat a l'anterior secretari, que era un jesuïta que portava 24 anys en el càrrec, Joan, Déu-n'hi-do, I aleshores ella mateixa diu que afronta aquest repte amb il·lusió, sobretot en aquest moment, i en part, no diré de tot, però que en part també és aquesta masculinització intensiva de l'Església, en part perquè diu la confiança a l'Església s'està reduint. Per tant, tant de bo que aquest signe, diguem, a Alemanya també sigui un signe que després sigui extès a altres països europeus. També m'agradaria que la Conferència Episcopal Espanyola també algun dia consideri que aquesta opció de les dones i canviar una mica aquest estil tan tancat, diguem-ne, empari aquesta institució. Per tant, bona notícia, Joan.
Més coses que ens volia parlar avui Àngel Miret, com per exemple, jo crec que sempre hauria d'estar de moda de parlar-ne d'això, del desarmament.
Doncs mira, sí, perquè ara hi ha hagut la conferència Desarme a Ginebra i llavors també el Vaticà també d'alguna forma ha fet un comunicat, hi ha hagut ara, la del 2021, novament es denuncia i ens farem pesats, si vols, però que no pot ser, que aquest
espai, diguem-ne, de desconfiança mútua entre les grans potències, la Xina, Rússia, Estats Units, i el terrible tràfic d'armes, en aquest cas ja lleugeres, no són les grans armes, però doncs serien les armes curtes, els fusells, etc. I sobretot la denúncia que ha fet el representant de la Santa Seu, aquest Gallagher, que diu una cosa que tots hauríem de saber, però que sembla que a vegades, per més lògic que sembla que les persones que tenen molt poder no ho entenen, que el desarmament, el desenvolupament i la pau són tres qüestions que van juntes. Torno a dir, desarmament, desenvolupament i pau. I que aquesta carrera d'armaments, que va semblar que en un moment donat entrava en una certa relaxació, però que ara torna a emprendre amb energia, fa que no puguem abordar, no, per no tenir recursos, aquestes qüestions, diguem-ne, que més ens preocupen a la immensa majoria de ciutadans, que són la pobresa, la salut, l'educació, i que aleshores aquesta falsa lògica de que com més armes, més segurs, és un error, i que acabarem tots arruïnats. Recordeu que en part, la Unió Soviètica, un dels motius de la caiguda de la Unió Soviètica, per d'altres arguments, va ser justament que va arribar un moment que es va arruïnar perquè no va poder seguir la carrera d'armament que havia posat en marxa als Estats Units. Necessitem aquests recursos per millorar la vida de totes les persones i no per l'amor. Hi ha alguna perspectiva alentadora, relativa, perquè són molt formals, que és l'entrada en vigor del Tractat sobre Prohibició d'Armes Nuclears, n'hem parlat alguna vegada, i també la pròrroga del Tractat de Reducció d'Armes Estratègiques que ha signat Estats Units i Rússia. Potser l'única cosa interessant d'aquesta conferència feta a Ginebra és que és molt important, i amb això sí han coincidit totes les grans potències, a la qüestió de la verificació. És a dir, com sabeu que es limita, per exemple, el nombre d'armes nuclears, etc., un dels grans temes és que ningú es fia de l'altra part. I, per tant, el que s'està intentant és posar en marxa un mecanisme de verificació de les armes i de les empreses d'armament que sigui objectiu i que pugui donar confiança a totes les parts. Tant de bo aquest sigui un argument perquè aquesta carrera s'aturi.
Em recordaves les paraules de qui vam poder parlar amb ell, com és Arcadi Oliveres. Arcadi Oliveres, que sempre ha estat molt a favor d'aquest desarmament, molt a favor de la pau, i fa ben pocs dies que recordava que l'estat espanyol s'està gastant diàriament 50 i escaig milions en l'exèrcit.
Sí, doncs calcula, si l'estat espanyol es gasta això, i no és pas dels que gasta un percentatge més alt del seu producte interior brut, en armament calcula, no m'atreveixo ni a pensar la xifra, que cada dia es deu gastar arreu del món en armament.
Déu-n'hi-do. Va, parlàvem d'armament, parlem de coses més maques i boniques, com és la solidaritat a Tàrrega.
Doncs, bueno, sí, són petites iniciatives que a mi m'agrada de tant en tant recalcar. Tàrrega, doncs, i l'originalitat. Aquest any ja sabeu que es fan els sopars solidaris que organitza Mans Unides arreu del territori, i és clar, aquest any tornem a estar amb el problema de que no podem fer aquests sopars solidaris. I llavors la delegació local de Mans Unides ha preparat un sopar solidari que es fa a casa. La vigília, els dies abans, s'anava a buscar una bossa on hi havia un panet, una poma i una mica d'oli, i aleshores allà es donava el donatiu que es volgués, i se suposava que aquell dia, que a més ja enllaça molt amb la Quaresma, es feia, diguem-ne, aquest sopar modest a canvi d'aquesta donació que entre tots han recollit. Hi ha hagut unes 150 persones que s'han apuntat en aquest sopar, que, insisteixo, es fa des de casa, i s'han recaptat aproximadament uns 1.500 euros. No és una gran quantitat, però estem pensant d'una mitjana de 10 euros per sopar, que òbviament supera molt el cost d'aquest modest sopar. I pensant en temes relativament petits com aquest, que són els que construeixen la base de la nostra solidaritat i de la nostra societat, acabo de llegir ara fa un moment també una entitat que jo aprecio moltíssim, moltíssim de veritat, Pallassos Sense Fronteres. Pallassos Sense Fronteres, que durant les onades més dures de la pandèmia, com és molt normal, no ha pogut actuar, que són aquests pallassos, la major part dels voluntaris, que anaven sobretot amb canalla, amb criatures, però també amb persones grans, a donar-los una mica d'alegria i de joia, i que ara amb molta prudència tornen a començar. I a part d'anar als hospitals, ara han posat en marxa una campanya perquè aniran, que aquí és menys de risc un hospital, a escoles de màxima complexitat, on hi ha hagut nens que han patit el virus, o bé han estat en famílies que han patit aquesta malaltia. I, per tant, faran, de moment, 40 actuacions i alegrar, diguem, una mica aquesta canalla, que puguin recuperar una mica el somriure. Per això la campanya se'n diu somriure. I mira, quina casualitat, diuen que els hi falten recursos i recolzament institucional. En fi, potser amb el que val un fusell en tindríem prou. Un fusell, segurament amb el que val un fusell en tindríem prou.
Més temes que ens vols portar un dia com avui, Àngel?
Sí, jo volia parlar una mica de també... En el seu moment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea van presentar una demanda, és aquest Tribunal de Luxemburg, que també aquí el coneixem una mica per temes vinculats en el procés, de dues treballadores d'Alemanya que es van oposar a la prohibició de que les seves empreses, o sigui, la prohibició que les empreses els hi prohibien de portar símbols de creences religioses o polítiques. En aquest cas es tractava del vel islàmic. Uh-huh. Està pendent la sentència, que segurament serà en els propers mesos, però ja sabeu que, mentrestant, i ho sabeu, insisteixo, perquè aquí ha passat una mica el mateix, l'advocat general primer fa un informe que moltes vegades, o la immensa majoria de vegades, és el que realment defineix i redacta el propi tribunal. I en aquesta opinió, que, insisteixo, no és vinculant, però que habitualment ho és el lletrat, el lletrat defensa que sí, que les empreses puguin dir que en la seva empresa no volen manifestacions externes de qualsevol signe religiós. I, per tant, dona la raó, en aquest cas, a l'empresa. Tot i que el lletrat europeu també preveu que una empresa privada, insisteixo que sempre hi ha la diferència entre públic i privat, en el marc de la seva política de neutralitat, per això pugui limitar també els símbols religiosos només als grans, per exemple, com seria el de l'islàmic, però que pot haver-hi símbols, diguem-ne, més reduïts. O sigui, estic pensant en una creu, potser un equipar, en el cas dels jous, etc. Bé, això obre tot un debat que algun dia abordarem amb més a fons, però que en aquest moment el que crec que és important és saber que aquest és el criteri de neutralitat en quant als símbols religiosos que en principi proposa l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que molt probablement serà, si més no tot, la base per la qual, diguem-ne, el tribunal decidirà en els propers mesos.
Àngel Miret, com sempre, moltíssimes gràcies per repassar aquesta actualitat més social amb nosaltres. T'esperem d'aquí una setmana i, mentrestant, ja ho hem dit, s'acabarà la pandèmia, però mentre no s'acabi, cuida't molt.
D'acord, vinga, un dia menys.
Que vagi molt bé, una abraçada.
A veure.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon...
3 minuts que passen d'un quart de 10 del matí. Com sempre, a aquesta hora, en Jordi Carretero, per cert, el control tècnic en aquesta segona hora, i Mercè... Segona hora, he dit, eh?
Segona hora.
Joan vocalitza. Segona hora. I Mercè Rara...
És que avui hem xerrat molt a primera hora. Segur que en Rafa Sanahuja en traurà...
I espera't que queda programa.
Clar.
Va, Mercè, què ens portes avui, va?
Mira, va, avui hem de felicitar molta gent, per tant, ens hi posem.
Un dels grans, eh?
Totalment, Joan. 58 anys fa avui Jon Bon Jovi, que, per cert, no sé si ho sabies, però té dos restaurants a New Jersey. I són restaurants que són, doncs, diferents. Per què? Perquè les persones que ho necessitin poden anar allà i no estan obligades a pagar. M'explico. O sigui, és un menjador social. És a dir, tu vas allà i el que, com pagues? Doncs amb una donació o bé fent voluntariat. I d'aquesta manera, doncs, contribueix en aquestes ajudes, no?, als més necessitats. Jon Bon Jovi.
Està molt bé. Està molt,
molt
bé.
Molt
57,
bon.
Em deies, eh?
58 anys, sí.
No hi posava jo aquesta edat, veus?
I, per cert, el restaurant, per si feu cap a New York, si quan es pugui viatjar, es diu JBJ Soul Kitchen.
El restaurant, eh?
El restaurant.
Una de les persones més endeutades del planeta, que té dos restaurants, dos menjadors socials, en fi, coses que passen.
Més felicitacions.
Sí.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Sí, un himne pel Futbol Club Barcelona com avui.
Josep, avui.
Josep Maria, si ens escoltes... You'll never walk alone.
I també fa anys, avui és Chris Martin, que en fa 44 anys, la veu dels Coldplay, també està d'aniversari avui, i qui també està avui d'aniversari és ell.
Encarna, encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
Oiga, bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós.
La empanadilla, eh?
Home, Josep Ayuste, que en fa 68 anys, 68 anys. I també, ara sí que ens posem elegants, a tu t'agradarà, Joan, ens posem al tratjo, no sé si que es diu així.
Es diu vestit en català.
Vestit, el vestit en català. Doncs aquí el tens, és Daniel Craig, que fa 53 anys, deu al seu notorietat, especialment doncs, per ser el sisè actor i actual doncs, James Bond, i també ets a dir, per curiositat, que està casat amb Rachel Weisz, que és una de les actrius d'Àgora, o també de la gran pel·li Bellesa Robada.
El James Bond més esperat de la història, també, amb aquesta pel·lícula que encara no s'ha pogut estrenar, que previsiblement ho havia de fer a finals de l'any passat, ho havia de fer a principis d'aquest, i finalment s'estrenarà, si no m'equivoco, cap allà al setembre, presumiblement aquest No Time to Die, aquest No és temps de morir, de Daniel Craig, l'última pel·lícula de 007. En fi.
Fins aquí, doncs, tota aquesta gent fa anys avui, eh?
Tinc una qüestió, perquè avui és 2 de març, eh? Però avui a les xarxes de WhatsApp de la redacció d'aquesta casa es començaven a preguntar el 29 de febrer... Hi ha gent que celebra anys. Esclar, quan ho celebren normalment?
A l'1.
A l'1, eh?
Clar.
O sigui, ahir.
Sí.
Doncs felicitats a tots ells.
Home, i tant. A part, jo, mira, conec un cas de uns molt, molt, molt amics meus, que tant el pare com la filla, doncs, fan anys un 29 de febrer i sempre, doncs, celebra el seu cumple el dia 1 de març.
Veus? Que bé.
Pedro Sánchez, de fet, també.
Pedro Sánchez, també.
Fa anys el 29.
Veus? Moltes felicitats amb ell, també. Mercè, t'agrada la música de Crooner?
Sí, m'encanta.
Sí, eh? Doncs queda amb nosaltres, que de seguida en parlem. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc.
669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 6 de març, Quartet Brossa, Folk Astral, música clàssica a cop de folk. I divendres 12 de març, Sabor de Gràcia, descobrint la gràcia rumbera amb sabor. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius. A primera hora, amb Joan Trias.
Mireu, fa ben poc ha celebrat els 20 anys dalt dels escenaris com a actor i intèrpret de musicals que l'han portat fins a escenaris de Broadway o fins al West End. De fet, ha estat molt aplaudit pel seu espectacle antològic 20 anys no són na a la Sala Bars i pel seu paper com a Ocaña al musical Ocaña, reina de les Rambles, pel qual ha estat guardonat com a millor actor de musical en els Premis de la Crítica 2019 i els Premis Teatre Barcelona 2020. I avui ens presenta el seu darrer treball musical, entre el crooner i el jazz, entre la sensualitat vintage i la provocació més contemporània, arriba Feel Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
I ell té nom, és Joan Vázquez. Joan Vázquez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a tu per convidar-me.
Deixa'm preguntar-te primer de tot com neix aquesta idea d'aquest disc, deixa'm dir-te, preciós, de Feeling Good.
Ai, gràcies. Mira, surto que sóc un amant de les jazz i dels estàndards de jazz i d'aquest so ratpac de Las Vegas i tenia ganes de tancar-me a l'estudi amb un quartet, de fer versions d'aquestes cançons. I d'aquí ve tota aquesta moguda.
Cançons que a molts de nosaltres ens transporten cap a la infantesa gairebé, quan els pares posaven peces clàssiques al cotxe, quan les posaven a casa. No sé si t'ha passat el mateix a l'hora d'interpretar-les.
Sí, totalment, perquè són temes que, com dius, hem sentit tota la vida. A les pel·lis o amb els discos a casa posaven discos del Sinatra, de la Fitzgerald, no? I, és que és una música que sempre em dona molt, molt bon rotllo. Sempre m'han acompanyat aquestes cançons.
Dèiem, peces vintage, però amb un punt de contemporaneïtat. Suposo que és complicadíssim també adaptar, i posem aquest treball sobre la taula. Dèiem, és complicadíssim adaptar peces que ens sonen tant a un estil una mica més proper o més adaptat als nostres dies, no sé com dir-ho.
Doncs la veritat és que sí, perquè a la vegada vols que soni vintage, no? Vols que soni com el so de jazz de sempre, però alguna peça que és un clàssic així com modern i he volgut donar un altre toc i swingar-lo una miqueta, i bueno, jo crec que com has dit, és una barreja entre el so de vintage, de swing de sempre, amb petits tocs que el fan més contemporani.
Músiques precioses, deia, magnífiques, màgiques, amb una interpretació brutal per part de Joan Vázquez. Em quedo amb totes, eh? Em quedo amb totes,
sí.
Però deixeu-me dir que si he de triar una, aquest Moon River és preciós. És preciós. I sona així de bé.
Moon River, wider than a mile, I'm
crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
Evidentment, avui parlem d'aquest feeling good, d'aquest treball de Joan Vázquez, i ella, a part de cantant, és un actor amb moltíssima experiència, moltíssima trajectòria dalt dels escenaris, dèiem, acaba de celebrar aquests 20 anys. Suposo que a l'hora de cantar aquest tipus de peces també hi ajuda molt la interpretació, no?
Sí, perquè són veus les que les has sentit de manera original que impressionen una mica. I de cop, bueno, és trobar-li la teva manera de fer-les. Però, com et deia, com totes tenen alguna cosa especial, alguna història darrere, o bé com les he conegut, o la lletra, el que explica, doncs he trobat la meva manera d'apropar-m'hi.
Ara em deies, impressiona una mica, no sé si et feia certa basar de que la gent... Suposo que és inevitable, no?, que la gent escolti un feeling good, per exemple, i la gent et compari, no ja tant amb Frank Sinatra, però sinó amb Michael Bublé, que l'ha cantat tantes vegades, no ho sé.
Totalment. És que sí, les comparacions són odioses. Però sí, realment, el que més enllà de les versions que he escoltat, el que m'atrau d'aquestes peces, de totes i cadascuna d'elles, són les històries que hi ha darrere, les lletres o els moments que... mitjançant les he descobert, no? Moltes van lligades al cine. La primera vegada que les vaig escoltar, com el Making Whoopi, va ser veient una pel·lícula, i són imatges que, quan les tens allà, després costa de treure-te-les de sobre, sempre et persegueixen.
Joan Vázquez, 20 anys de trajectòria. Joan, què penses si mires enrere ara?
Que soc molt afortunat. Que tinc molta sort d'haver decidit dedicar-me al que m'agrada, al que realment m'apassiona, i que ho he pogut fer, que m'ha anat bé, i que segueixo, pues, gaudint de l'escenari, d'apropar-me al públic amb la música, amb les lletres, i, ostres, això no ho puc passar per alt. Dono gràcies cada dia.
Millor actor de musical en els Premis de la Crítica 2019 i els Premis de Teatre Barcelona 2020 per aquest Ocaña, Reina de les Rambles. Què ha significat això per tu?
Uau, va ser molt emocionant. A més, ens va pillar enmig de la pandèmia, i va ser com un regal molt, molt bonic. Diuen allò de que els premis no han fet la felicitat, no?
Però una mica sí, potser, no?
Però quan te'l donen fa molta il·lusió. No? Ha significat que la feina que jo, doncs, notava que arribava al públic i que emocionava i que traspassava la quarta paret, doncs, que també les persones que, bueno, doncs, que són enteses del mundillo i que han vist moltes coses, doncs, també ho han compartit i li han donat aquest crèdit, i, doncs, és molt emocionant.
Ara em parlaves del maleït bitxuguet, la Covid. Què ha significat la Covid pel món de la cultura i l'espectacle?
Doncs la veritat és que sense ofendre a ningú, perquè tothom ha passat moments molt delicats, no? Però he aconseguit donar-li bastant la volta. Vam tenir una mica de lío l'any passat, just a aquestes èpoques, per això que et deia que Ocaña es va estrenar... havíem fet a la Sala Beckett unes quantes actuacions, però es va estrenar per fer temporada a la Seca Espai Brossa, que és on estem ara, just a principis de la pandèmia. Llavors vam haver de parar després de fer només dues funcions. Amb el qual, clar, allà vam patir les conseqüències, no? I, doncs, no hem pogut reprendre fins ara, després de la tardor, i ara finalment hem fet la temporada. Llavors, bueno, com tot el, ja saps, tota la moguda dels teatres, s'ha hagut de parar, ha sigut un sector que ha estat una miqueta estigmatitzat, doncs, tenim l'oportunitat d'ara seguir recordant que amb l'aforament restringit, que amb totes les mesures de seguretat, la cultura es manté ferma i intentant que la gent cada cop tingui menys por i apropar-la a les persones, perquè a part de cuidar-nos de salut física, també necessitem riure, necessitem emocionar-nos i somiar, perquè si no és una petita mort cada dia.
Aquest nou disc, aquest Feeling Good, que també conté peces de Joan Vázquez,
com aquest Cheek to Cheek.
I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Em deia, Joan, seguiu treballant a l'Espai Brossa, eh?
Sí, estem fins al 7 de març, una setmaneta més aquesta setmana, amb la temporada de la Canya Reina de les Rambles, i estem molt contents de la rebuda. Està anant molt bé, hem exhaurit totes les entrades de tota la temporada, i, bueno, és un gust veure que la Canya segueix traspassant fronteres.
Ja saps que els periodistes, els comunicadors, tenim aquella mania d'intentar anar tres passes per davant. Per tant, deixa'm que t'ho pregunti. Propers projectes?
Feeling good, en directe.
A tope, eh?
Ara és molt embrionari que just ha sortit a les plataformes digitals i bueno, estic encantat amb la rebuda perquè tothom està fent coses molt xules, però el proper pas és un concert de presentació i això a la primavera ha de passar i tinc moltes ganes de poder anunciar en breu i que sigui una gran festa.
Per tant, et puc preguntar ja per propers concerts o no?
Perdona?
Deia, per tant, et puc preguntar ja per propers concerts o encara no sabeu data?
Les dates estan encara una mica incertes per tot el tema sanitari, però jo crec que a l'estiu hi haurà cosetes i després la tarda també.
Aquestes cançons que anàvem escoltant i que formen part d'aquest treball espectacular, que si sona espectacular, imagineu-lo, veure en directe Joan Vázquez amb cançons que formen part de l'àlbum del Feeling Good, com aquest mateix Feeling Good, com Moon River, com Cheek to Cheek, o com aquesta.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.
O aquest clip, deien, que també forma part d'aquest àlbum i que seguidament, d'aquí molt poc, el podrem veure en directe, Joan Vázquez cantant totes aquestes cançons. No sé, Joan, parlàvem de la música crooner, d'aquesta contemporaneïtat que l'has donat, de la teva faceta de teatre, i no sé si en cert sentit totes aquestes peces també tenen un punt de musical, no?
Sí, perquè moltes són estàndards que primer van ser peces de shows. Feeling Good surt en musical, My Funny Valentine també, Smoke Get In Your Eyes també, I Get A Kick, que la vaig traduir com Em Posen Molt Més Els Teus Ulls. Hi ha un munt de cançons del disc que són estàndards d'aixes que jo els vaig conèixer per la música del Sinatra o de l'Era Fitzgerald, que després buscant, quan em vaig començar a dedicar als musicals, vaig veure que venien d'espectacles de Broadway. Llavors, com que el cercle es tanca, no? És molt porro el musical, tot el que ha arribat a inspirar.
Escolteu, Joan Vázquez, que va anar fa uns anys als escenaris, grans escenaris de Broadway o el West End, i ens l'ha portat en forma de música. Joan Vázquez, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia com avui, presentar-nos aquest disc i esperant amb molta il·lusió que el puguis presentar en directe per veure-ho tot plegat. Gràcies, una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies a tu, una abraçada, que vagi bé.
I wish I was special, but I'm a creep. Thank you.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs vinga, ja ho sabeu que avui a les 8 del vespre podreu escoltar en aquesta casa el protagonista, una entrevista en profunditat de Mercè Raga, ni més ni menys que la coreògrafa i a la professora de la seva pròpia escola, Coco Comín. Avui volem fer un petit tastet en aquest programa i sona així.
Parlarem de l'espectacle que esteu preparant, un espectacle dedicat a una de les grans, no? Com va sorgir això? Explica'ns una mica de què va.
Un dia em va trucar a Fernando Illán. Aquest senyor és un baixista, però, a més, és el productor, és un músic molt gran, és el productor de la Rosario Flores. Em va trucar per telèfon i em va dir que tenia aquest projecte des de feia temps, que feia 6 anys que el volia posar en marxa, i era el projecte sobre la vida de la Lola Flores, que ho volia fer la família perquè no trobava que li tirés endavant i que els hi agradés el que els hi estaven proposant, i que li havien dit que jo era l'única persona que el podia ajudar. Clar, vaig dir, bueno, jo em comprometo a ajudar-te, però hasta el final. Dic, bueno, sí, fins al final. No el coneixia, en aquest senyor. Llavors va arribar un mes d'agost, que la Rosario va venir a cantar a les festes majors de Mataró. I vam quedar a l'hotel on s'hospedaven. I vaig conèixer el Fernando Illán. Llavors em va explicar tot el projecte. Clar, a mi em va semblar meravellós, perquè si hi ha un projecte important en aquest país que no s'hagi fet encara, és la vida de la Lola Flores.
Totalment.
Cada vegada que passen més els anys es va consolidant encara més com una llegenda. I em vaig entusiasmar. Llavors em va ensenyar un parell o tres de guions que els hi havia fet altres dramaturgs i no li agradaven. I jo dic, mira, vaig a fer un intent, jo, i vaig escriure les 2 primeres escenes com les plantejaria des del meu punt de vista i des del punt de vista d'un musical, no d'un programa de televisió, sinó anar passant escenes d'ella, de retalls de premsa i coses d'aquestes, no com faria jo un musical. I vaig fer un parell d'escenes. Llavors es va sotmetre al seu judici i em va dir, Coco, sigue, por favor. Vaig escriure la primera part i va arribar el dia que ens havíem de trobar amb la Rosario, que no... amb la Lolita.
No Lolita, la Rosario, no. La filla petita.
Sí. Jo, mentrestant, ja havia anat a Madrid diverses vegades, anar contrastant amb diferent gent que la va conèixer. Una labor d'investigació vaig fer gairebé com si fos periodista, i perquè m'expliquessin un munt de coses. La vida d'ella està molt emmarallada per culpa de que mai va voler dir l'edat real que tenia.
És veritat.
I llavors, cronològicament, no hi havia res. Clar. Que enllaçés amb res.
Tu la vas conèixer per això?
A la Lola Flores, no. No, no. Ella va morir... No,
jo me'n recordo un dia que va morir a Lola Flores, sobretot amb la relació que tenia amb Carmen Sevilla, que tenia com aquell...
Eren molt amigues.
Molt, molt amigues.
Molt amigues, sí.
I amb la Rosario com va anar?
Llavors em va rebre a casa seva, viu al carrer Ferraz, de Madrid, i en una de les cases... Normalment la Rosario viu a Cádiz, a Los Caños, que diuen. Però té pis a Madrid, un pis preciós, molt maco. Ella, molt amable, em va ensenyar, com tots els gitanos, no? Em va ensenyar el seu armari i tot. La tata, que encara té, que la persona que va cuidar la Lola Flores tota la vida, em va oferir de tot, perquè et fan menjar de seguida. I vam començar a llegir l'obra i ella m'anava dient no, perquè mamà no era així, papà no era sai, no? I em va anar dirigint una mica. Bueno, jo li vaig fer cas, vaig retocar una mica el guió, però llavors va arribar el dia que em vaig haver d'entrevistar amb la Lolita. I la meva sorpresa va ser que tenien imatges de la seva mare completament diferents.
És curiós.
Sí, sí. Van viure 2 mares diferents. I llavors una em desmentia el que havia dit l'altra.
Clar, i tu al mig dius, ara aquí faig cas, no?
Sí, sí. Anava... Després també vaig fer una trucada a la germana, la Carmen Flores,
Carmen
que viu a València. Em vaig entrevistar amb el golosina, em vaig entrevistar amb tothom que la coneixia, i d'aquí vaig anar traient tota la informació, he elaborat un guió que agrada molt a la família, i estem tots d'acord.
Doncs això ja és molt, no? És un bon punt de partida.
Però sobretot m'agrada a mi, que sóc la que ho haig de dirigir.
I a quin punt està el projecte? Quan el podrem? Ja tenim ganes de veure'l.
Ara hauríem d'estar ensejant, i tot això va... Quan estàvem a punt de començar els càstings, va venir la pandèmia.
Mare meva.
Llavors, a l'equip que ho portem endavant, un són de Càdiz, els altres són de Madrid, els altres són del País Basc, els altres són de València, i jo, que sóc catalana. Vull dir, no hi ha alguna manera de trobar-nos, perquè quan no estàvem confinats uns, estàvem uns altres. Llavors, nosaltres teníem la idea d'estrenar per el 25è aniversari de la seva mort, però ara ja ens estem acostant al centenari del seu naixement, perquè va néixer a l'any 1923, la Lola Flores. Tot i que ella agafava el carnet d'identitat d'abans, que es podia manipular, i el 3 el convertia en un 8. Tancava el 3. Però ara ja se sap del cert, perquè ja...
Quina va ser la...
Que va ser el 23.
Tenim protagonista, per això, per tant, ja està, no? O amb el càsting, en quin punt està?
No, hem de començar a recórrer Espanya.
Val.
El primer que farem serà anar...
Serà difícil, creus, trobar a una Lola Flores?
Jo crec que serà molt difícil. Em diuen, no, en Jerez, toda la niña canten i bailen por Lola Flores. Et diuen. Bueno, potser sí, és un estil, perquè sí. Els jerezanos tenen una forma de fer, es veu diferent al resta d'Andalusia. Però i la cara? I la cara? Perquè aquella cara mora, egípcia... No, jo em miro ara molt al Canal Sur... A veure si trobo algú, però aquell perfil no el té ningú, ni aquells ulls. Ja veurem, no? I a més no se'n necessiten una, se'n necessiten 5 de Lola Flores.
Clar. Doncs estarem molt pendents, però sí. A banda també, Coco, abans d'acabar, sobretot, a vosaltres també dirigiu l'escola Billy Elliot de Barcelona. Creus que el 2021 encara hi ha Billy Elliots?
No n'hi ha fets, s'han de fabricar... No, et refereixes a nens que volen...
Sí, exacte.
Sí. Sí, constantment. La idea de que els nens no poden ballar i que tothom se n'enriu d'ells passa cada dia, és un drama. Algun nen que entra a les classes de dansa, que sempre la proporció són 30 nenes per 2 nens, no duren massa, perquè venen un any, venen 2 anys, i després les pressions dels seus companys ja fa que ho deixin perquè se n'avergonyeixen, no poden ni explicar. Llavors, ara hem tingut com una bocanada d'aire fresc, perquè a través de la formació que estem fent, preparant nens, i només nens, per arribar a representar el paper de Billy Elliot la temporada que ve, aquí, en Teatre Estable, a Barcelona, ens trobem amb un grup de 18 nens que tots són nois i fan molt maco quan entren tots, que són petits, són entre 8 i 12 anys, i entre ells es veuen que tots són nens, bueno, allò és un esclat de felicitat, i a més ho fan molt bé, perquè un nen quan vol ballar és perquè algú porta dintre, no ho fa per provar, ho fa perquè val. I
perquè li neix, no? Així, és algo de passió, no?
Que és allò el que vols. Sí.
L'entreteniment és vital per l'esperit.
L'entreteniment, sí, és vital. És per això ara estem tan tristos tots, perquè no tenim entreteniment. A l'entreteniment se li està otorgant el títol de cultura, ara. A mi m'agrada diferenciar una mica, perquè la cultura és un concepte tan ampli, que abarca escultura, pintura, museus, costums, cuina, el que la gent menja, el que la gent celebra. Però allò d'anar al cine, anar al teatre, que abans els diaris posaven cultura i espectáculos, aquesta part d'espectáculo, que és la part lúdica de la cultura, aquesta és vital, i la prova és que quan ens deixen una mica alliberats ja s'hi va, perquè som animals socials, no? I és també un dret essencial, jo dic, l'entreteniment.
I tu tens la percepció que la dansa a vegades és això, és com la germana... No pobra de les arts, però potser la que se la menys té més?
a Fama es diu: les ballarines, hi ha un moment d'una escena que diu: les ballarines som les que arribem més aviat, marxem més tard i són les que cobrem menys. I és veritat, dintre de tota una formació artística, els ballarins són els que cobren menys. Per tant, per aquesta part, sí que és la germana pobra, o és l'adorno, l'ornamento de tot el que més, tot i que és una carrera que no s'acaba mai, o sigui, amb 10 anys encara no en tens prou. I sí, està una mica maltractada, tot i que ara, com tothom protesta tant de tot, ja són visibles, no? Que també són coses que es van avançant.
Comín, també el públic et reconeix, també suposo, moltíssim per haver participat en el concurs Operación Triunfo, que vas formar part del jurat, no? Sí. Com recordes aquella experiència?
2 anys vaig estar allà.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs vinga, un dia més de recuperar aquests remeis casolans, aquests remeis de frare. Ja ens acompanya a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Fra Valentí Serra, què tal? Bon dia.
Ben trobat, Joan. Bon dia, en pau i bé.
Tot bé, eh?
De moment sí, gràcies a Déu.
De moment sí.
Hem de seguir prenent herbes remeieres per conservar la bona salut i per prevenir possibles mals.
I fruits tan bons...
Sí, aquell,
com aquest.
Quin és el fruit que t'agrada?
La grosella.
T'agraden les groselles?
Molt.
Sí. Escolta, quantes metres n'hi ha de grosellers?
Ara m'has pillat.
Ah! per això venim, per parlar una mica més, eh? 3. El negre,
sí.
El roig i el blanc.
Blanc n'hi ha, també?
Sí. Ara en parlarem.
Ai.
Fixa't, mira, aquesta mata, que té molt bona acollida en el camp de la jardineria, per la seva bellesa estètica, i després perquè ens dona també aquests fruits, va ser descrita d'una manera molt emblemàtica pels antics hortolans caputxins. He trobat la descripció en un antic receptari de l'arxiu del convent. Diu: arbust ramós d'uns 4 peus d'alt que serveix d'adorno en els jardins. Ses fulles són de figura de cor, partides en 5 tires, profundes i amb festor i amb dentetes. Les flors, groc-verdoses en ramellets. I el fruit, uns raïmets de color roig, molt hermós i d'un gust agradós molt agradable.
Escolti'm, descripció perfecta.
Perfecta. A més, aquest gust agradós en la cuina catalana antiga és determinant, perquè ara que es vol recuperar la cuina medieval, si es vol recuperar bé la cuina medieval, s'han recuperat els agredolços, aquesta cuina de contrastos, i les groselles, i els anzaroles, les herbes, que tenen aquest gust contrastat per fer la salsa pròpia d'aquesta època, que encara no es coneixia el tomàquet, que la va afinar molt i la va endolcir, eren aquests agredols. Doncs hi ha aquestes 3 meres, totes elles amb les seves característiques. Aquest arbre aguanta bé les gelades, es pot plantar a territoris freds, però en temps d'estiu els jardiners i els hortolans diuen que necessiten ser regats de manera regular i abundosa, i que a l'hora d'esporgar sempre s'han de deixar les branques joves, perquè si no fructificaria bé. El groseller negre, que és el més abundant, creix en tota mena de terrenys, però prefereix les terres que siguin lleugerament àcides. El groseller vermell, que és el més atractiu i potser el més interessant per aquestes salses, i és el que van descriure els antics caputxins, prefereix els terrenys una mica argilosos, lleugerament àcids, però que estiguin ben drenats. Si s'estanqués l'aigua, no produiria fruits. Els fruits s'han de collir quan maduren, últims de juliol. Es poden menjar, acabats de collir, frescos, com tota fruita. Es poden menjar confitats, amb melmelades. I atenció, és molt interessant aquell xarop àcid refrescant que es diu...
Jo li dic grosella, igual.
Grosella, el nom de la fruita, que és una beguda aperitiva, molt apta per guarir les infeccions gastrointestinals, i que els antics frares utilitzaven per rebaixar les febres, com a febrífug. Sí,
i un rajol amb llet, escolti'm.
Bé, és que és realment és molt contrastant, és molt, molt interessant. Sí, tant. El de la Grosera ja em va parlar del valor que tenia i de l'interès el famós metge Andrés de Laguna, que era metge pontifici i imperial, i als Països Baixos, en Vers, va publicar el 1555 un comentari a l'obra de Discòrides de matèria mèdica, i ja parla de les propietats de les groselles. També descriu la seva fruita i parla d'aquest xarop, no?, que en diu vino que és convenientíssim per templar el ardor de los cuerpos, mitigar la set, restituir la gana de comer i restanyar tota classe de flujos. O sigui que ja parlava d'aquestes propietats que s'han mantingut. Atenció, no es fa confondre la grosella o els agressons que alguns diuen amb la jardera. La jardera és una altra planta. No sé si encara tenen temps de parlar de la jardera.
Poquet.
Ràpidament, que en castellà diuen la frambuesa o el sangüesso. Sí. El sangüesso. També és un arbre, un arbust, i que floreix dues vegades l'any, fins i tot moltes vegades, i que fa aquesta fruita, que no podem confondre, i que vol terrenys que retinguin la humitat perquè no s'embassi. Algun dia doncs parlarem també de les propietats que tenen les jarderes, que actualment doncs tenen un lloc molt, molt eminent en la reposteria doncs renovada de casa nostra, oi?
De seguida ens ho recorda la veu de Ràdio Estel, però prefereixo que ho digui vostè. Fra Valentí, si en volem saber més...
Home, poden mirar aquelles seccions que tinc a la pàgina web del calendari de l'Ermità.
Calendariadelermità.cat,
sí, .cat, Remeis de l'Ermità, Guisats de l'Ermità, l'Hortet del Frare, i Vida i Miracles, els sants que van practicar aquestes tradicions, sí, espirituals, religioses i també remeieres.
Fra Valentí, fins la propera setmana, gràcies.
Vinga a disposar, pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendariadelermità.cat. A les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Doncs Fra Valentí Serra, que ens portava, com sempre, aquestes solucions. Nosaltres que anem cap al món de l'agenda per saber els actes que hi haurà un dia com avui arreu del territori català. Ens ho explica Berta Sacanell.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Avui l'escriptor Raül Garriga Seit ens parlarà sobre la ira entre la bogeria i la justícia. Aquesta conferència serà avui dimarts a les 8 de la tarda i la podreu veure online pel canal del YouTube de la Garriga, la Fundació Universitària Martí Lomà. I més coses per avui. Us proposem participar al debat filosòfic sobre creences, quines i per què. Es tracta d'un debat virtual on es planteja una conversa oberta. No es vol arribar a cap conclusió, només escoltar, participar i aprendre respectant els diferents posicionaments. Aquesta tertúlia impartida pel professor de filosofia Josep Maria Carbó es farà a les 7 de la tarda per la plataforma Zoom. Per més informació, consulta el web del Centre Cívic Ter de Girona. I més coses. D'altra banda, també us recordem que ja ha començat el Festival de Cinema d'Animació, amb una programació tant per adults com per infants. Entra al web animac.cat i consulta tota la programació presencial i virtual que ens han posat al teu abast. Recorda, animac.cat. I ja per acabar, pels que ens escolteu des de Lleida, us recordem que podeu visitar la Seu Vella i el Castell del Rei, on podreu gaudir de les restes arqueològiques de la ciutat de Lleida. Podeu fer la visita de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda per un preu de 6 euros.
El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Pràcticament 2 minuts i ja arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però el darrer minut. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Encanna! Encanna!
Un clàssic, eh?
Un clàssic i em tornen molt bojos. Vinga, va, anem. Has començat el dia, Joan, el programa dient que havia sortit al carrer un segon abans de començar. Sí. A mi era el cel, has dit. Joan, a fer el pit i confessa, aquests dels que encara fumen, malote. Continguts, entrevista a un representant de Dignitat Blaugrana per Balsagate, que tal com estan les coses i per afectar en Groucho, gairebé diria que el nom de la plataforma són términos contradictorios, Dignitat Blaugrana, ai, ai, ai. Per cert, que al Freqüència Modulada li has dedicat el Viva la Vida de Coldplay a Josep Maria Bartomeu, que recordem que ha dormit a la Garjola, que està dit Joan Trias, i la seva crueltat en directe a la primera hora.
Demano disculpes. modulades.
Mentel freqüència modulada. Perquè heu fet una afirmació molt maca, heu dit, estem parlant molt avui. Joan, Mercè, feu ràdio, la cosa va de parlar, bàsicament.
Bé
podríeu arribar, seure i no dir res durant dues hores, però bueno, tal vegada quedaria una mica soso. Avui retroagenda de la Berta Secanell, que no ens ha explicat els actes polítics d'avui, sinó que feien els candidats a la presidència en campanya electoral. Un error que tirar l'agenda de fa un mes, que no havia notat ningú, però aquí estic jo, per dir-ho explícitament.
No ho havia notat ningú.
Una jo que ens encanta aquesta. I vull acabar amb una frase que sempre m'ha fet gràcia d'aquí, que és en Francisco, que ens va deixar a ir. I si no nos reímos, què vamos a hacer?
Escolta, pues, et surt bé.
Joder, que és un entierro. Joan.
Et surt bé.
Jo tampoc estic bé.
Rafa Sanuja, com sempre, gràcies, que vagi molt bé. Fins demà.
Adeu.
Nosaltres que ho anem deixant aquí, recordeu que a partir de les 10 podreu escoltar aquesta casa 50ers amb Sergi Mas, a les 11 Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara, a 2:15 d'una Salut Natural per tothom, a les 4 de la tarda l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol a Montperico i a les 6 el Mirador de l'Actualitat. Nosaltres, com dèiem, hi tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.